en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Benvinguts. Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres i disposats a fer una bona xerrada. Avui us parlo, us estic parlant des de el BWAP, la Barcelona Women Acceleration Week, que arriba a la seva 5ª edició. I en unes dates habituals, el dia 8 de març és el dia de la dona, i precisament el BWAP és una mostra, un saló precisament dedicat a això, a la dona, bàsicament en un focus posat que és la igualtat de gènere, bàsicament, i sobretot aquesta responsabilitat que tenim tots per avançar cap a aquesta igualtat de gènere en molts aspectes. De fet, estarem aquí fins al dia 6 de març. El dia 6 de març és quan tancaran el Saló de Barcelona Acceleration Week. Estem parlant, bàsicament, d'una 5ª edició que va començar precisament des d'un punt de vista... No diré preocupant, no? Perquè no, perquè coincideixen salons, i quan està el mobile ja sabeu que s'ho menja absolutament tot, però estem parlant d'un àmbit completament diferent i que segurament en podem parlar de moltes coses. Aquí es donen cita startups, es donen cita emprenedores, es donen cita les iniciatives, tot per posar i fer aquest impuls, doncs, cap a aquesta igualtat de gènere, que és un dels objectius, en aquest cas principal, del BWAP, del Barcelona Acceleration Week, però de la societat en general. Ha de ser un objectiu de la societat en general, perquè hi ha una cosa molt clara, i aquí suposo que estareu tots d'acord amb mi, crec, ho deixo anar. No ens podem permetre el luxe, no ens podem permetre el luxe com a societat de deixar anar cap cervell, ni masculí ni femení, cap intel·lecte, cap iniciativa, cap persona que pensi ens pugui donar una solució per qualsevol problema. No és una qüestió ja de si ets home o si ets dona, és una qüestió de talent. I el talent femení possiblement és el que ens cal encara aprofitar amb tota la seva potència, i és un dels objectius que té el BWAP en aquesta 5ª edició. Va, que comencem, i comencem perquè tinc aquí a dos persones que seran les responsables bàsicament de tot el tema. El Pere Navarro, que és delegat especial de l'Estat a la Consorci de la Zona Franca. Pere, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt content de que ens hàgim retrobat de nou en, sí, aquest, sí, en aquest escenari, que ja és l'habitual.
Jo ja tinc a la meva agenda. Jo tal dia he d'entrevistar el Pere.
I jo tinc a la meva, també.
Que veus que bé, que maco. I a la Blanca Soriguer, que és directora general del Consorci de la Zona Franca. Blanca, benvinguda.
Què tal?
A tu també tinc a la cita, també,
sí,
a l'agenda, eh?
Nosaltres també hem preparat perquè farem un altre esdeveniment.
Ah, sí?
Bueno, no ho sé, sempre ens surt algun.
Va, comencem? Per tu? No. En sèrio o no? És que... Mira, sempre em feu el mateix quan comencem aquestes xerrades. Em deixo anar a Carmels i després m'obligueu a preguntar i després... No, ja et parlaré d'això, eh? No, ha estat ella, ara ha estat ella la que ha començat, eh? Doncs, Blanca, comencem per tu. Com està aquesta 5ª edició del BWAP?
Doncs la veritat és que molt bé, estem a l'equador d'aquest esdeveniment que vam crear l'any 21 justament per donar a conèixer tot el talent que sempre ha existit en realitat, però que era molt invisible, i el que nosaltres fem és justament donar-li aquesta visibilitat, i no només al talent que ja existeix, sinó perquè aquest talent sigui referent per les noves generacions, que cada vegada ho necessitem més, sobretot en alguns camps, com és el cas del tecnològic.
Sí, parlem del programa Fil de Zona Franca Power.
Bé, el programa Fil de Zona Franca Power. Doncs sí, és un programa dirigit a nens i nenes entre 9 i 16 anys, i en funció del programa o del circuit, doncs, ho fem entre 11 i 16, que bàsicament vam veure, no, per molts estudis, doncs, que evidentment hi ha moltes iniciatives que s'estan fent perquè evidentment a les empreses privades, a les empreses públiques i a les institucions, doncs, hi hagi una paritat. No sempre és així, però en alguns casos sí que ho és, però el que s'estava descuidant una mica és la part més important, que des del nostre punt de vista és l'educació i l'etapa més temprana.
Els estímuls, no?
Sí. I aleshores el que vam fer és aquest programa, que el que fem és que els nens i nenes surtin de l'aula, vinguin a la nostra, al D-Factory, vegin què s'està fent, que elles i ells no tenen absolutament cap tipus de limitació, que al contrari, que tots són iguals, i també obrim més portes als nostres clients, no?, que són empreses industrials on la dona, doncs, cada vegada està més present perquè nosaltres ho fomentem, però que ha estat molt poc present durant molts anys.
I això a les nenes, sobretot a les nenes, els hi arriba el missatge?
Sí, sí, els hi arriba perquè, de fet, amb un nen i amb una nena ja sabem que no se'ls pot dir el que han de dir, no? És a dir, diuen el que pensen. De fet, és la gran màgia.
No tenen filtres.
És la gran màgia, no? I aleshores aquesta màgia es tradueix en que hi ha una nena de 12 anys que diu, jo també vull programar un robot.
Això és bo.
Sí.
I a més, penso que quan arriben aquestes noves tecnologies, bueno, noves, que jo, que sou viejo, no? Ja digo nuevas, a coses que aporten la intel·ligència artificial, mòbils, aplicacions, això ja és una qüestió de talent, ja, més aviat, i que possiblement arriben en un moment afortunat d'aquesta expansió d'arribar a igualtat de drets, de gènere, etcètera, etcètera, a l'hora de programar una qüestió que és qüestió de talent, no de sexe.
Sí, sí, clar. Bueno, de fet, és que tot és qüestió de talent i, evidentment, tots som iguals i el que és, es mesura aquí és la capacitat. Però, lamentablement, al BWOW ens estem donant compte, no, d'una realitat que fa molt temps que existeix en molts àmbits. Per exemple, les emprenedores, noies de 22 anys, 23, 25, és a dir, gent molt jove que estan emprenent amb idees magnífiques, tenen un gran problema, que no és només que no els financien igual que un noi, sinó que, a més...
Això és així?
Això és així, sí, sí. Avui això és així i ho està sent d'una forma exagerada i això és un dels reclams que justament estem ara mateix avui, justament perquè hi ha hagut una sanció concreta d'aquest tema, en el que s'ha de girar, perquè si volem que les empreses tecnològiques estiguin dirigides per dones, no? Perquè no hi hagi justament aquests sesgos, el que s'ha de fer també és invertir. Sense inversió les coses no passen.
Sí, correcte. El 2020 es va constituir el Consell de la Dona de la Zona Franca. Com va aquesta situació? Com va aquest Consell?
Doncs viento en popa a toda vela.
Ahí vamos. No surca el mar si no vuela un velero bergantín.
I aleshores, no, el Consell pues, bueno, va ser el primer Consell, no, en un àmbit industrial, i de fet s'han anat sumant moltes empreses. Fins al principi ho van fer pel nostre territori i de fet ara nosaltres ja tenim moltes empreses de la ciutat de Barcelona que no formen part de la polígon industrial de la Zona Franca, però que es veuen reflexades i que han decidit doncs, formar part d'aquest Consell. No? Això al final pues, és el que diem, no són followers, no? I al final són altaveus. I tots aquests altaveus fan que nosaltres puguem fer un esdeveniment d'aquestes característiques perquè és la suma de molts acords i de moltes aliances i de molts compromisos.
Blanca, estem avançant? S'avança?
En alguns aspectes sí, i en alguns altres s'està retrocedint d'una forma exagerada.
Retrocedint?
Sí.
Bé, aquestes alçades de la vida, això és greu, eh?
Bé, s'està retrocedint amb les carreres tecnològiques, és a dir, de fet, ahir hi havia una matemàtica com a speaker de la UPC, que a la seva generació, quan ella estava estudiant, hi havia el 40% dels alumnes, les seves companyes, evidentment, eren noies. Avui en dia tot això no està passant, és a dir, hem retrocedit d'una forma abismal.
Sí, són dones que no escollen les matemàtiques ni carreres tecnològiques, precisament, va, comencem, i això enllaça amb el que començaves al principi, d'aquesta estimulació a les nenes, en aquest cas a les petites, no?
Sí, nosaltres, de fet, això ho tenim molt clar, ho estem fent, han passat ja 700 alumnes i volem escalar-ho a tot el territori.
Fantàstic. Llavors la cosa és veritat que va vint un pop a toda vela en principi, conforme a les intencions. Però, ostres, no són bones notícies. Això d'aquest tipus de retrocessos socials és una qüestió que crida força l'atenció.
Bé, clar, només cal veure el mapa, no?
Ja, ja, ja.
Com està a nivell, doncs, bé, bé, de les polítiques que s'estan practicant a nivell mundial, no?
Bé, a part d'això, estàs contenta tal com va el BWOW?
Sí, sí, estic supercontenta perquè, evidentment, nosaltres sí que fem que les coses passin i el que intentem és que amb la nostra granet de sorra realment doncs, millorin les coses, i però sempre dic el mateix, no? El dia que la Barcelona Women Acceleration Week es deixi de fer, voldrà dir que haurem aconseguit aquesta igualtat de gènere. Que sigui una realitat.
Doncs tant de bo aquestes, llavors, sota aquesta premissa que acabes de dir, tant de bo aquesta sigui la darrera edició.
I arribem. No ho crec,
no, jo tampoc ho crec. Em sembla que no us borraré de la meva agenda i tindrem cita. Blanca, moltes gràcies.
Merci.
Pere, com estàs?
Molt bé.
Has escoltat que deu la teva companya?
Sí, no es pot millorar.
Ja, per això he començat amb ella i he dit, no podrà, el Pere li posarà un repte perquè no podrà millorar això.
És impossible.
Bé, ostres, m'ha cridat força l'atenció totes aquestes xifres que estava dient conforme retrocés, perquè avançar costava molt, i clar, si mirem molts anys endarrere, segurament podem dir, hem avançat, és que si no només faltaria. Però, ostres, aquest retrocés conforme a escollir, per exemple, carreres tecnològiques, ostres, sorprèn, no?, aquest canvi de paradigma i aquest pas enrere.
El reggaeton ha fet molt mal.
Pues no ho dius en conya, eh?
No ho dic en conya.
No ho dius en conya, eh?
No ho dic en conya.
Si ho dius en sèrio, és mas uno, eh?
S'estan instal·lant una sèrie de marcs mentals amb gent molt jove que tornen a reproduir temes molt discriminatoris respecte a les dones joves. I això és el que reflecteix, el que deia abans la Blanca, és el que reflecteix que, bueno, doncs hi ha dones que assumeixen aquest rol d'inferioritat.
Més mal que s'ha acabat el tema, perquè és una de les preguntes, perquè precisament, no sé si va ser ahir que llegia aquestes dades, que el 40%, més del 40% de les cançons tenien un contingut sexual discriminatori envers la dona, que és a les que estàs fent tu referència.
Doncs jo no coneixia...
I quan la Blanca estava comentant això, Blanca, ho estaves comentant, dic, no voy a hacer la pregunta porque voy a quedar un poco Toray aquí, un poco Canelo, és una pregunta, una... però ara que treus el tema, ostres, és una qüestió que possiblement ens hem de fer mirar.
Jo no coneixia aquest estudi, però realment, com deia ella, els drets, la igualtat de drets respecte al gènere, etc., no és una cosa que està aquí per quedar-se, és una cosa que està aquí per cuidar-ho, perquè és veritat que quan veiem aquests moviments populistes a tot el món, el primer que fan és retallar els drets a les dones. No sé, tenen una obsessió...
Sí, com, una obsessió, sí.
Sí, una cosa freudiana, deu ser, o alguna cosa així, però el primer que fan, la mania que tenen, que és retallar el dret de les dones. I, esclar, i així no pots construir una societat que sigui més justa. Nosaltres aquí posem de relleu que no només falta accedir a més drets, que sortosament tenim una legislació que és molt avançada, de les més avançades del món, però no cal només accedir a més drets, sinó el que cal és cuidar els que hi ha i sobretot no retrocedir, i no retrocedir des del punt de vista de l'acció, diguem-ne, de les empreses privades, de l'administració pública, etc., però sobretot no retrocedir des del punt de vista de la societat, no? De la percepció de la societat i de la cultura que s'impulsa des de determinats sectors. Hem parlat del reggaeton, però també podíem parlar d'altres coses.
No, és que has posat aquí és un d'aquests temes grans polèmics. I jo sempre parlava amb la Ivana Boda, molt fan del reggaeton, i deia, però t'estàs escoltant el que està dient aquesta cançó? Diu, no estic pendent de la lletra, estic pendent de la música. Però és igual, aquesta lletra queda igualment. És una qüestió d'aquestes sorpreses, i és veritat que possible moltes dones, sense voler-ho, com són joves, suposo que també més permeables i assumeixen aquests rols.
Ara, en qualsevol cas, també el que deien abans en una taula que hi ha hagut ara sobre temes de cultura, etc., sí que és veritat que les dones en general, quan veiem enquestes, tenen una visió més progressista, no?, de la societat. I quan veiem, diguem-ne... Ho dic perquè tenim un elefant a l'habitació i no diem mai el nom, el Donald Trump aquest que està als Estats Units, per cert condemnat per un delicte de tipus sexual.
És per fer tres programes directament només parlant d'aquest home.
Doncs, esclar, és evident que la visió que té ell, que és el president dels Estats Units, perquè l'ha votat la majoria de la gent, és una visió doncs molt antifemenina i antifeminista, no? I molt antiigualitària. Però, en canvi, qui més l'ha votat són homes i joves.
Curiós.
I veiem en altres llocs del món que els que més voten aquest tipus d'opcions són homes i joves, encara que, bueno, les dones encara conserven aquesta bandera, però que costa molt.
Amb la Blanca estàvem parlant precisament de tot el que s'està fent aquí. De fet, el Consorci i aquest saló doncs està compromès amb objectius de desenvolupament sostenibles de les Nacions Unides. Bàsicament, entenc que queda molta feina per fer encara.
Sí, són 17 objectius que el 2030 haurien d'estar assolits, i queda molta feina per fer.
No. Queda, hem de ser sincers, el 2030...
Queda molta feina per fer, però encara que ens hi poséssim ara, com tu ara apuntaves, diguem-ne, encara que ens hi poséssim ara a tope, seria difícil. Però és veritat que si no s'assoleixen aquests objectius, el 2030 o el 2035 és igual, les pròximes generacions ho tenen molt malament, i el planeta en general també. Per tant, bueno, ara ha sortit tot aquestes... Com passa amb el feminisme, no? És a dir, aquests moviments que són negacionistes, no? Bueno, això de les dones és que ja tenen molts drets, o masses drets, no? O això dels ODS és una cosa que utilitzen uns quants per manipular-nos, igual que va passar amb la pandèmia, per exemple. No, la pandèmia, les vacunes, ens volen aquí posar un xip al braç, tal... Bueno, són moviments que estan creixent molt, i estan creixent a força de la influència que tenen les xarxes socials. És a dir, hi ha els mitjans de comunicació, com vosaltres, no és per fer-vos la pilota, perquè...
No, endavant,
hi ha els mitjans de comunicació que contrasteu les notícies, que dieu coses que són certes, etc. Hi ha les xarxes socials que no són ningú, però que per allà hi ha una corrent subterrània de...
Fake news.
Els fake news.
Fake news.
I de negacionisme, de coses que són molt evidents, de temes de ciència...
Però que calen, eh?
Clar, És que la gent té una certa propensió...
Com era allò de calúmnia que algo queda? Doncs pues, bàsicament és això, eh?
Sí, sí, sí.
Tu deixes anar una fake news i queda, queda allò allà. Que encara un... que la, després la desmenteixis 35 vegades, allò queda, eh?
Allò que una mentida, després de repetir-la no sé quants mils de vegades, es converteix en una veritat.
O sigui, això ho va dir Goebbels, eh? O sigui, és un...
Sí, no volia dir el nom, però...
No, ja ho dic jo, va ser Goebbels, que per les persones que... Qui va ser aquest senyor? Doncs pues, mira, va ser el ministre de propaganda del règim nazi durant l'època de Hitler, i va ser l'inventor d'aquests tipus de manipulacions propagandístiques de, dels mitjans. Mira, alguna cosa va inventar aquest home que encara avui en dia alguns fan servir, eh?
Dit això, perquè la conversa ens està anant...
Sí, sí, dit això, ens estem marxant ja, eh?
Som optimistes. Optimistes. El que està passant aquí aquests tres dies al Biwau és, evidentment, una reivindicació del paper de les dones a la societat, en el món econòmic. El tema que comentàveu abans amb la directora, el tema del Consell de la Dona, és un instrument molt vàlid. I jo crec que anem caminant. És a dir, és veritat que hi ha riscos, però jo crec que anem caminant i anem caminant en la bona direcció.
Bé, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb unes quantes dones que tenen unes grans iniciatives i que estan presents en aquest Barcelona Women Acceleration Week. Blanca Soriguer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Pere Navarro, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I us tinc a la meva agenda.
Igualment.
Per fer un cafè, per xerrar, per fer el que calgui. Molt
evident. Gràcies.
Merci.
Doncs després de parlar amb ells dos, va en sèrio, perquè de seguida en parlarem amb una dona que es diu Emma, que és cofundadora i CEO d'una empresa que es diu J Virtual i que transforma... Mireu, aquí on està el què, eh? Transforma espais físics en espais virtuals. La gran pregunta, i això per què serveix? Doncs de seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera Cope, a Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Te acusan de un delito y no sabes a quién recurrir. Castellarnau Abogados Penalistas. Somos expertos en la defensa de todo tipo de delitos. Robos, agresiones sexuales, alcoholemias, tráfico de drogas, daños, violencia doméstica... Protegemos tus derechos. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93-343-6976. Trabajamos en toda España, con despacho en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas. 93-343-6976.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera, Cope Catalunya i Andorra, avui des d'aquest BWAP, el Barcelona Women Acceleration Week, que estarà aquí al D-Factory de la Zona Franca fins al dia 6 de març. I comencem a parlar de talent. I parlem de talent i parlem d'una qüestió curiosa. Curiosa i ara veurem el per què. Mireu, imagineu que teniu, jo què sé, una empresa, en una empresa X, amb un espai gran, no? Físic. I voleu fer, doncs, projectes de com anirien unes coses a un lloc o un altre, o d'aquesta manera. Doncs hi ha una empresa que tot aquest espai el passa al món virtual i a partir d'aquí funcionen les coses. Bueno, espais físics en món virtual. És una utilitat, però... ¿Y para qué más sirve todo esto? Parlem de la J Virtual, que es la empresa que parlarem ara, y tenemos aquí amb nosaltres a la Emma Urbina, que es CEO y cofundadora de J Virtual. Emma, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, José Miguel, muchísimas gracias por invitarme al programa.
Pues te encanta que estés aquí con nosotros. Acércate al micro.
Aquí, sí.
Gracias por estar aquí con nosotros. Pues... Además, estás por aquí cerca, estás en la incubadora del
D-Factory,
¿no? Sí,
formamos parte de la incubadora, fuimos de las primeras 18 startups que fueron seleccionadas, y ahí continuamos. O sea, que encantado del ecosistema.
Muy bien, hombre, sí. No nos podemos quejar del tema, ¿no?
Hombre.
Bueno, escúchame, vale, J Virtual. Primero, ¿cómo nace la idea de montar una empresa como J Virtual?
Mira, nosotros nacimos en pandemia. En realidad virtual, pandemia, habían puertas abiertas que no se podían realizar porque estábamos con lo de los confinamientos y tuvimos tiempo de ERTE, y habían espacios ahí donde podía desarrollar ideas. Ya desde 2017-18 ya veníamos un poco con la idea y ya tuvimos este espacio. Nuestros primeros proyectos se centraron en, como te digo, visibilizar todos los colegios que no podían entrar las familias, y dijimos, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues sacar los colegios de donde están y mandarlos a la familia. ¿De qué forma? Digitalizándolos, creando réplicas digitales exactas de cómo estaban las puertas abiertas cuando se hacían presencialmente. Y ahí es donde nace J Virtual.
¡Ostras! entonces fue una idea precisamente para educativa, ¿no? Para...
Educativa, bueno, más que educativa, de visibilidad, de promoción. Porque aquí, y de accesibilidad, eran espacios que estaban restringidos porque no podían haber grandes grupos. Y entonces dijimos, ¿cómo volvemos accesible esto? En lugar de que vayan las personas a las escuelas, nosotros hacemos que las escuelas vayan a las personas.
Eso es. Bueno, acaba la pandemia, acaba ya esto, ya no es necesario desde el punto de vista de las escuelas. Exacto. Y entonces, ¿cómo evolucionáis?
Mira que es interesante que todos los proyectos que realizamos en pandemia con este objetivo los mantenemos hasta el momento. ¿Por qué? Porque a las escuelas les pareció interesante tener puertas virtuales todo el año. De esta manera pueden presentar al personal docente, el profesor de física, de química, mostrar todos sus laboratorios, el comedor, el menú. Entonces lo han convertido en una plataforma para dar a conocer todo lo que se hace dentro de la escuela, todos los procesos, cómo se llevan todas las normativas. Entonces es un escaparate para las familias.
Muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero ¿y esto? ¿Dais el salto a empresas también?
Sí. Nosotros comenzamos con educación, luego damos el salto de real estate, porque real estate es su día a día, ir mostrando espacios, y en logística lo hemos enfocado a la formación y a la visibilidad de procesos, porque creemos que algunas veces no es necesario entrar dentro de un espacio para poder conocerlo. Si tienes una réplica digital de un almacén, por ejemplo, no tienes que ir a detener algunos procesos, a exponerte a algunos riesgos, sino que sacamos el almacén para ti, y además de eso podemos hacer vídeos de los operarios explicándote qué es lo que se hace ahí adentro. Si tú eres un nuevo empleado, cuando ya entras ahí, tú ya conoces hasta quiénes van a ser tus compañeros.
Hasta el último rincón de la empresa.
Exactamente, eso es. Porque nuestros espacios virtuales, además de ser una réplica digital exacta, pueden ser hasta medibles. Y cuando haces Zoom, tenemos una alta calidad que hasta puedes leer las etiquetas de lo que hay dentro de los productos.
Vale, ¿y esto cómo lo hacéis? Es decir, no sé si te pregunto algún secreto. Si te pregunto algún secreto y me meto donde no me tengo que meter, me lo dices. Porque, claro, es curioso esto, que vais allí, tomáis medidas, fotos y demás, y luego todo esto lo traducís a un espacio 3D en un ordenador, supongo.
Nosotros, imagínate un escáner con el que digitalizamos el papel.
Sí.
Pues nosotros tenemos un aparato, una cámara, que digitaliza espacios como que fuesen papel. Entonces, a través, primero hacemos como una captura 360 de cada espacio. Tiene que ir un técnico al lugar.
Esto es como cuando te enseñan un piso en 360, algo parecido.
Es similar, pero es como una versión avanzada de un tour virtual, por así decirlo, porque un tour virtual ves como el salto de un sitio a otro. Con nuestros espacios virtuales tienes inmersividad, no saltas, sino que vas viendo como que vas caminando.
De
incluso
acuerdo.
Algunas tomas se ven como que fuese un dron. Si nosotros hacemos un recorrido automatizado, vas viendo todo el recorrido como que fuese un dron sin hacer pausa. Y además de esto, dentro de esos entornos virtuales puedes meter PDFs, hacer programación, formulario, que tú contestas cierta pregunta, te da feedback si lo hiciste bien, si lo hiciste mal. Entonces, como te digo, es como que fuese un tour virtual, pero mejorado.
Pero mejorado. Uh-huh. Claro, esto es aplicable absolutamente a todo. ¿Y cómo el usuario, o sea, yo si tengo que ver un espacio de estos, ¿cómo es? ¿Con unas gafas de realidad virtual?
Que este es uno de los
por
grandes...
pantalla, ¿cómo va
sí,
esto?
Esto es uno de los grandes mitos que creo que tiene la realidad virtual y por eso muchas empresas no se atreven a dar el salto, porque creen que están limitados a gafas. Las soluciones virtuales hoy en día son multiplataformas, multidispositivos, puedes hacerlo a través del móvil, yo te lo puedo mandar por un WhatsApp y ya te digo, mira... tenemos el D-Factory, lo tenemos virtualizado. Mira el D-Factory para tal época como estaba. Tú lo ves desde tu móvil, lo navegas, ves puntos de información, vídeos. O sea, es que no se limita a gafas. Puede ser gafas, pantallas, tablets.
Claro, es que hoy en día cuando se habla de realidad virtual o inmersiva, automáticamente se te viene a la cabeza ponerte unas gafas.
Poner unas gafas.
Para meterte dentro ahí.
Esto va bien de cara a la experiencia del usuario. Si quieres dar una experiencia...
A mí me marea. Pues, soy mayor esto, para estas cosas.
Sí, sí. Y estás 5 o 10 minutos y ya no quieres seguir, pero esto es lo interesante, la realidad virtual, que no necesariamente tiene que hacerse a través de gafas, lo puedes vivir de una forma inmersiva, interactiva a través de pantallas.
¿Y esto cómo se actualiza? Porque supongo que tiene alguna manera de actualizarse o para cambiar, si quieres cambiar, yo qué sé.
Sí, sí.
Se me viene a la cabeza muebles, pero maquinaria, o esto también se puede hacer.
Sí, sí, se puede actualizar. Por ejemplo, tienes un proyecto, por ejemplo, D-Factory, en algún momento, esto el año pasado, tenía una estructura y ahora tiene un espacio nuevo, por decir algo. Entonces, no tenemos que volver a registrar toda la estructura, digitalizarla, sino que escaneamos solo el espacio nuevo y lo integramos a la versión anterior.
Caray, ¿cómo estás viendo esta edición del BWAP?
Wow, el BWAP, esta creo que es ya mi tercera edición.
¿Sí?
y no me la pierdo.
Ya estás aquí, ya te pillas de paso casi, ¿no?
Sí, 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 porque estamos...
¿Estás ahí al lado?
Sí, sí, no, imposible perdérsela. Pero te aseguro que yo creo que iniciativas como estas son las que están permitiendo que cada vez seamos más las mujeres que estemos dentro de este sector STEM y anima a las demás mujeres al ver a otras que están liderando empresas de tecnología, nos anima realmente a decir yo también puedo y también
claro,
quiero.
¿Tú cómo decidiste esto? Porque antes estaba hablando precisamente sobre la falta, o sobre todo el retroceso, de la intención de las chicas de dedicarse al mundo de la tecnología, matemáticas, carreras de este tipo. Bueno, a mí las matemáticas suelen ser espesas para todos, pero especialmente parece ser que ha habido un retroceso en las chicas, ¿no?
Sí.
¿Y tú cómo decidiste? Oye, a mí me gusta esto de...
Pues mira que es interesante. Yo estaba pensándolo porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta.
Es que me tienes estudiado.
Sabía que la ibas a hacer y estuve pensando. Y lo mío es bastante paradójico porque generalmente las mujeres tenemos una mujer como role model, ¿no?
Sí.
Pero en mi caso, yo soy la tercera hermana de 4 hijos.
Sí.
Y mi hermano mayor, allá por los años 1900, estudió un bachillerato en computación. Y yo cuando lo veía que disfrutaba tanto de esto, digo, ah, pues yo también quiero. Y esto se acercaba el año 2000 y la tecnología va a ser el futuro y todo esto.
Bueno,
y
el famoso efecto 2000, que parecía que se iba a acabar el planeta con el efecto 2000.
Pues te aseguro. Y esto fue el hecho de que él comenzara con esto... Él realmente que fue el que me dio a conocer, a disfrutar.
El estímulo, ¿no?
El estímulo. Y yo dije, ah, yo también quiero. Luego, yo también estudié el bachillerato en computación y luego dije, pues vamos a por la ingeniería. Y estudié ingeniería informática.
¿Y por ser chica tenía algún problema en este, algún tipo de discriminación, algún tipo, o no eres consciente?
No, la verdad es que no. Solo sí recuerdo un comentario de una de las coordinadoras de la universidad. Que decía, ustedes, éramos pocas chicas, éramos como unas 8 de 30, que ya son muchas, ¿no?
Sí.
Sí. Y decía, realmente que ustedes no tienen el perfil de ingenieras, pero yo digo, ¿pero por qué? Porque físicamente... O sea, esperaban ver a alguien más, una mujer, pero con aspecto más masculino, más desarreglada. Entonces siempre decían, no, ustedes van más para...
Son demasiado guapas y van demasiado monas a estudiar,
para ser,
¿no? Y un ingeniero no es tan mona, ¿no?
Exacto.
Sería esto, ¿no?
Sí, sí, porque para este tiempo los ingenieros más tirando a frikis, ¿no?
Ese aspecto
a gente
así
introvertido
de...
y sí, esto. Sí. Entonces decían, no, este perfil no les
pega. Demasiado extrovertidas, o sea, demasiado sociables, ¿no? Para
eso,
ser ingeniera.
Sí, sí.
Bueno, oye, pues felicidades por esta iniciativa y me alegra que las cosas vayan bien, Emma.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que la tecnología, la realidad virtual, la realidad aumentada, blockchain y todo esto está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo y las empresas tienen que darse cuenta que tienen que dar el salto. A veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera y creemos que la implementación de nuevas tecnologías van a retrasar porque todo lleva curva de aprendizaje, pero nosotros, por ejemplo, en J Virtual intentamos intentamos que nuestras soluciones sean fáciles de implementar, sean útiles sobre todo, y que den un impacto positivo a los procesos de las empresas.
Y además te tienen a ti.
Claro.
Pues entonces, ¿qué más se puede pedir?
Con simpatía y todo.
Emma Urbina, muchísimas gracias.
Encantadísima de conocerte, de verdad.
Igualmente, Emma, gracias. Ella es CEO y cofundadora de JOTA Virtual y nos ha explicado precisamente, a part de la seva inicis personals de com funciona aquesta empresa JOTA Virtual i tot el desenvolupament que s'ha fet. Va, que continuament de seguida en parlarem amb la presidenta de la Fundació Women Forward, la Míriam Izquierda, i en parlarem de seguida aquí, en directe des del Big Wow, la Barcelona Acceleration, aquesta cinquena edició de la Barcelona Women Acceleration Week, aquí al D-Factory de la Zona Franca. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
En el aniversario del nacimiento del gran Paco Rabal...
Quiero irme así. He matado el último toro de mi vida.
Maestros del cine y el toreo...
Va por ti.
...se dan cita en nuestra pantalla.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Currido de la Cruz...
Yo me voy de los toros.
¿Cuándo?
Cuando tú hagas lo que yo quiero.
Y Sangre en el Ruedo.
La historia de esta corrida me interesa profundamente.
No tengo nada que decir.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bon amor, Getem.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són les 6 de la mañana.
El problema que tenim a vegades quan fem programes en directe, des d'un saló on totes les dones i ponents que estan aquí estan no ocupats, superocupats, és que, clar, estem aquí i anem agafant gent i clar, a vegades la gent doncs està fent coses molt de la Barcelona Women Acceleration Week, és a dir, que igual després parlarem amb la Míriam Izquierdo, presidenta de la Fundació Women Forward, però no patiu que tenim un munt de temes, eh? Per exemple, mira, un tema que jo crec que és força interessant, molt, molt interessant. Persones amb funció intel·lectual límit. Sí, són capaces de desenvolupar processos de vida i desenvolupar-se i comprendre el món de forma normal amb els suports adequats. Però estan com en un limbo, com en un limbo. Des del punt de vista administratiu, ni són ni deixen d'estar. És a dir, ni els tenen ni no els tenen. Yolanda Canales, què tal, com estàs?
Molt bé.
Fem-me 5 cèntims d'això.
Doncs sí, són persones que estan en un llim perquè no són discapacitats, però per determinades activitats necessiten suport. En general, es caracteritzen per tenir un quocient intel·lectual entre 70 i 85, o sigui, estarien per sota del que la OMS considera normal. I es calcula que té un 2% de la població té intel·ligència al límit. Presenten algun dèficit en comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials, autocontrol, treball, oci, salut, no en totes, potser en alguns d'aquests àmbits. I això fa que siguin persones especialment vulnerables perquè presenten dificultats per adaptar-se a les exigències de l'entorn. Per això és molt important que es faci un diagnòstic primerenc, però és difícil que es pugui tenir abans dels 12 anys perquè hi ha una certa inseguretat diagnòstica.
Clar, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi l'Eduard Ballester, que és director de l'àrea estratègica de l'ACITAC. Eduard, explica'm, fes una direcció correcta, una descripció correcta de què és això?
Mira, aquest col·lectiu de persones els anomenem persones amb funcionament intel·lectual límit.
D'acord.
Vol dir que són persones que el seu coeficient intel·lectual està just per sota el coeficient normal, Vale? Però són persones que amb suports poden desenvolupar una vida totalment autònoma.
Quin tipus de persones ateneu?
Mira, nosaltres atenem més de 700 persones, des dels 12 fins als... Sempre fem la broma, fins als 99 anys.
Vol dir que, tota la vida.
Tota la vida.
És una forquilla amplíssima d'edat, no?
Oferim uns serveis que durant els moments vitals d'aquestes persones estem allà per donar aquest tipus de suport i per dissenyar aquests plans de, com deia, de suport que permeten fer una vida el màxim inclusiva, tant socialment com laboralment.
Això... En quin moment es diagnostica? Hi ha un moment que pugui sospitar o que s'arribi a un diagnòstic en concret?
Sí, de fet nosaltres tenim un servei de psicologia i diagnòstic. Portem més de 30 anys treballant amb aquest col·lectiu, o sigui que perfectament podem fer el diagnòstic i, com us deia, dissenyar el pla que calgui. I ho fem sobretot a partir dels 12 anys. A partir dels 12 anys podem clavar aquest diagnòstic amb l'afegit que pugui tenir de trastorn mental o trastorn de conducta. I el que fem és, a partir d'aquell moment, dissenyar aquests suports, que en el cas de l'àmbit educatiu doncs, implica un procés d'aprenentatge molt més lent i molt més llarg. No? En aquest cas, per exemple, tenim una escola de l'ESO. Si l'ESO normalment acaba a quart d'ESO, nosaltres fem 5è i 6è, que no fa cap persona. Són persones que, òbviament, no podran ser ni metges, ni advocats, ni enginyers, però poden ser uns fantàstics professionals auxiliars. Auxiliars administratius, auxiliars d'atenció al públic, de restauració, etc. Vull dir que, en el fons, són persones que són conscients de la seva situació, que moltes vegades es pregunten, no?, per què no puc ser metge, per què no puc ser advocat, que tenen aquesta condició, aquest dèficit.
Però que són perfectament conscients.
Són totalment conscients. Per això és molt important aquest acompanyament.
Sí, clar. No?
Perquè puguin entendre aquesta condició, acceptar-la i viure de
la
forma més plena
correcte,
i feliç
correcte.
Com qualsevol altra persona.
O sigui, aquest ha de ser un punt força interessant, no? Perquè una persona, al ser conscient de la seva condició, primer ha d'acceptar-ho i després, a partir d'aquí, coneixent la seva realitat, doncs, desenvolupar-se d'una manera normal.
Mira, tot aquest projecte el va posar en marxa una dona extraordinària que era psicòloga, infermera i religiosa, que era la Montserrat Baró, i ella sempre parlava dels invisibles. Primer perquè aquestes persones no tenen cap tret físic, passen totalment desapercebudes, no? Un síndrome de Down des del minut zero, la família és conscient, el voltant és conscient. Aquest tipus de perfil nostre, de persones amb funcionament intel·lectual límit, no tenen cap tret característic, passen totalment desapercebuts, i a més sempre diem que estem en terra de ningú, perquè ben bé no estem ni a la normalitat ni ben bé a la discapacitat.
Per això dieu moltes vegades que esteu en el limbo.
Sí, exacte.
Que perquè... no esteu ni un costat ni un altre, esteu una mica allà...
Exacte, no? Llavors les polítiques públiques no acaben d'encaixar amb el perfil d'aquestes persones, i això ens ho complica tot més a l'hora de poder dissenyar i després de gaudir, no?, de possibles prestacions que aquestes persones puguin tenir.
Que una mica tot allà penjant, que no, ni és sí ni és no, ni és todo lo contrario.
I a més pensa que...
Ostres, però és una cosa curiosa, no?, que no es posi en marxa una vegada ja analitzada i ser conscients de la situació d'aquestes persones, que les administracions no diguin, vale, pues vinga.
El problema de l'administració és que, malauradament, etiqueta, no?
Clar.
I aquí el problema, aquestes persones, per exemple, en el cas de la discapacitat, a partir d'un 33%, tu pots optar una sèrie de prestacions, que a partir del 65, ja parlem de la llei de la dependència. Clar, tu pots trobar persones amb funcionament intel·lectual límit amb un 25, amb un 27% de discapacitat. Al no arribar a aquest 33%, pues ja no els pot permetre accedir a programes de suport, ajudes que puguin tenir pel transport públic o les empreses a l'hora de contractar.
Té un punt injust, això, eh?
Totalment.
Té un punt injust, això, eh?
Una de les eines d'incidència que estem fent, no només a Catalunya, sinó a nivell estatal...
D'injust i de manca de sensibilitat i de, no sé, avui que hi ha tanta bandera de la inclusió, d'ajudar tothom i de més, possiblement aquest limbo té un punt d'injustícia.
Té un punt d'injustícia, un punt d'incomprensió i algunes vegades un punt d'insensibilitat per part de l'administració. L'administració té els seus calaixos, No? Llavors, si no estàs dintre del calaix...
És quadriculada, fora. En aquest aspecte sí. És molt quadriculada, no?
I llavors, per això aquesta incidència política, no?, de florar aquesta realitat, de fer visibles aquestes persones invisibles... Estem parlant, a Catalunya, entre persones amb fil i discapacitat intel·lectual lleu, potser estem parlant entre 7.000 i 10.000 persones.
Doncs senyor Eduard Ballester, director de l'àrea estratègica de CIT, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i explicar-nos la feina de la Fundació, molt amable.
No, moltes gràcies a vosaltres, eh?, per aquests espais, de poder divulgar realment la situació d'aquest col·lectiu.
Gràcies. Sempre és un plaer, i per això estem. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Doncs ara arribem a la una, estem a punt d'arribar a la una, i de seguida, des d'aquí, en directe, des del Bwop, continuarem analitzant punt per punt com està aquest Barcelona Women Acceleration Week ja a migdia. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.